A Ràdio Maricel, a cel obert.
He estado supervisando sus comunicaciones con el mando de la flota estelar. Sé de las dificultades de sus motores. Ofrezco mis servicios como oficial científico. Con el debido respeto, comandante.
Si el señor Decker no tiene nada que objetar...
Por supuesto que no. Conozco las aptitudes del señor...
Señor Chekov, anote que el señor Spock se reintegra a la flota estelar. Y regístrelo como oficial científico. Con... efecto inmediato.
Bienvenido, señor Spock.
Vaya, vaya. Le aseguro que estoy muy contento de verle.
Y todos nosotros también, señor Spock.
Almirante, con su permiso quisiera discutir la composición del combustible con el ingeniero.
Señor Spock, bienvenido a bordo.
El 1979, el director de Sonrises i Làgrimes i codirector de West Side Story, Robert Wise, dirigia Star Trek. I ahir aquell Star Trek, la pel·lícula, que és com molt sovint s'intitulaven les pel·lícules amb Superman o amb la pel·lícula, la primera d'una llarga, llarga saga, es projectava al Festival de Cinema de Sitges amb el muntatge del director. Carles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La vas veure.
La vas veure,
i em va agradar.
Vaig disfrutar. Sí, sí, sí.
Tot i que en el seu dia la varen rebre de manera desigual, la crítica.
Sí, sí, sí. La veritat, a veure, és una pel·lícula... Jo no m'he considerat mai un fan de Star Trek allò 100%, m'agrada, però no sóc tregui i me la miro des d'aquest punt de vista. I, home, sí que és veritat que comparada amb la sèrie és un salt de qualitat, no, però evidentment és un altre estil d'explicar les coses. I sí que entenc que en el seu moment la pel·lícula va sobtar perquè és una trama... Jo recordo la primera vegada que la vaig veure quan era bastant més jove.
Té una trama espessa, eh?
Una trama espessa. Comença... es pren el temps per presentar la nau. Hi ha una escena al principi en quan el capità Kirk entra a la nau Enterprise, que ben bé dura 7-8 minuts, en la que està passejant amb un transbordador al voltant de la nova Enterprise amb la música, que és preciós, yes. Però realment dius, calen 7-8 minuts de, vull dir, és allò pausat a poc a poc, ells mirant per la finestra i la
Li va passar Star Trek el mateix que a l'inici de Superman.
Exacte.
Amb aquella escena per encaixar Marlon Brando en algun lloc, sí. I que al principi de Superman tampoc acabava mai,
sí,
i doncs... tothom va dir que era millor el segon Superman, o de Richard Lester, em sembla Lester, que era, sí. que no la primera, que la segona estava rodada amb més
vigor. Sí, era més...
Vam tenir un final, vam tenir uns finals de 70 moguts, eh? La Guerra de les Galàxies, sí, del 77, sí. Vàrem tenir Encuentros en la tercera fase, el 79, vàrem tenir Star Trek, vàrem tenir Flash Gordon, vàrem tenir, vaja, tots els herois intergalàctics.
És una època amb el del fantàstic important, no? Molt prolífica, molt prolífica.
Està clar que sí. Doncs ahir, protagonista, Star Trek i tot el fenomen al voltant de la sèrie, de la pel·lícula, de Leonard Nimoy, com ens deies, sí, amb la presentació d'aquest reportatge del seu fill Adam,
sí.
I també amb aquesta desfilada de trequis per la platja Sant Sebastià.
Sí, llàstima que la pluja va desviar una mica el xou.
No tan multitudinària, exacte, sens dubte, sí. com la Zombie Walk, ni tan elaborada des del punt de vista del maquillatge,
sí,
eh? Que per fer les orelles del doctor Spock
no cal
allò posar un petit, no sé com dir-ho això, vull dir...
Tu pots fer molt més a casa,
exacte.
És més d'estar per casa.
Més d'estar per casa. I hi havia una pel·lícula, que és la que disposaves a veure dels quarts de nou del matí.
Sí, o la gent...
Aquella pel·lícula que havia generat tanta discutida a l'entorn del que va passar al Festival de Toronto, que van anar amb ambulàncies, que gent es va desmaiar i que tal, de veure com es menjava carn crua. A la pel·lícula es menja carn crua.
Es menja carn crua.
S'obre una nevera i es menja pollastre cru.
Podem dir que és l'única escena en la que es veu directament com es menja una carn crua, allò...
Aquesta de la nevera i el pollastre.
És aquesta de la nevera.
Que vostès poden repetir casa seva si volen, exacte, perquè vagis a una safata d'aquelles de pollastre de les que pots trobar.
Exacte.
A tot arreu, eh? A tot arreu. Bé, què tal, Rou?
Molt bé, la pel·lícula realment molt bé, però és evident que porta a sobre una polèmica que s'entén fins a cert punt, però que és totalment exagerada. Jo no sé com són els espectadors de Toronto, si és un... algú de màrqueting que s'han fet per vendre bé la pel·lícula o per donar-li més visibilitat, però jo crec que el tema de que a Toronto hi havia ambulàncies a la porta del cinema i que la gent es va desmaiar ho veig molt, molt, molt excessiu, perquè la pel·lícula en si sí que té escenes bueno, que no són agradables, però tampoc hi ha allò un... no són... jo m'esperava més escenes de canibalisme molt firmades, molt, de manera molt crua, molt directa, que es veiés tot molt bé, i no, no trobem res d'això. Hi ha pel·lícules d'aquest festival molt més explícites, amb molta més sang i molt més crues, que poden arribar-te a remoure l'estómac molt més que aquesta, que aquesta realment és un drama familiar, perquè és això el que comentàvem, una família que són tots vegetarians, les filles estudien veterinària i un cop arriben a la facultat doncs comencen a experimentar
Són víctimes d'una novetada,
sí, una novetada que els fan menjar fetge cru de conill als estudiants que entren al primer curs.
De fet, ja en menjàvem nosaltres, sí, quan érem petits. Cru no, però se'n menjava.
Tots en filera i vinga.
Tots, i vinga.
I a partir d'aquest moment, doncs, la protagonista comença a experimentar uns canvis, això, comença a treure una vena caníbal que no s'esperava. I bé, la cosa va desenvolupant i realment és una pel·li molt interessant, i, però que gens ni mica... I jo crec que fins i tot tota aquesta polèmica perjudica molt la pel·lícula.
D'acord.
Perquè fins i tot jo crec que ahir n'hi havia molta gent, jo m'incloc, que esperàvem allò, bueno, ara serà quan vindrà aquí l'esclat de fúria, i no, i realment la gent, jo vaig veure que la gent estava com en tensió, com en plan, ai, a veure què ens trobarem, i al final no, al final, bueno... hem aguantat prou bé, no ha sigut tan...
O sigui que en el fons hi fa flac favor, aquesta...
Jo crec que sí, jo crec que potser s'ha inflat massa i ha arribat, ha transcendit massa i se'ls ha anat de les mans, no sé com... No sé, perquè no sé ben bé de qui ve això, la idea de esbombar-ho tant. Però la pel·lícula en si jo crec que s'ha de veure deixant de banda tota aquesta polèmica, és perfectament visible i t'agradarà més o menys, o les imatges que vegis... causaran més o menys impacte, però no és una pel·li com per allò, per apartar la vista.
En qualsevol cas s'exigeix més la història que no les imatges.
Sí, sí, sí. Exacte. Tot i que la història arriba a un punt que, bueno, quan comences a lligar caps i a veure, es veu una mica, se li veu una mica el llautó. Bueno, veus una mica per on t'aniran els tiros, diguem.
Massa previsible.
I, no, previsible no. És només els últims minuts. De la manera de lligar la història, de deixar-ho tot lligat.
De tancar-la, vaja.
Exacte. Que potser no feia falta. És com donar-li una mena de pila que té la pel·lícula, és com donar-li una explicació, una altra explicació que potser no feia falta. Potser la pel·lícula era bastant rodona sense aquest epíleg, però bueno, que tampoc no és allò. Hi ha pel·lícules que com un final així t'espatllen la resta i no és el cas, no és el cas.
Què més?
Què més? Doncs de lo més important que vam veure ahir, parlàvem l'altre dia de l'ataúd de cristal, i bé, podem dir que potser serà de les pel·lícules més mal rebudes, o ha sigut de les pel·lícules més mal rebudes d'aquest festival, amb els comentaris més sagnants que he vist jo en força temps.
Caram.
Jo creia
era
que...
la història d'aquelles noies que es ficaven dins una limusina
i quedava tancada allà dins, exacte, no? Doncs una pel·lícula espanyola que ve del País Basc, rodada amb pocs medis, i jo creia que els comentaris que s'havien fet sobre Blair Witch potser eren les garrotades més fortes.
Sí, i es queden curts davant
de l'ataúd de cristal. Sí que he vist algun comentari també, sí que s'ha rebut algú que ha dit, bueno, que li veu el mèrit a la pel·lícula, que el té, evidentment, però la majoria
denostada,
de comentaris, diàlegs risibles, actuacions dolentes...
Vaja, que poc se salva.
Poc se salva. És una pel·lícula, no sé, hi havia força expectatives i perquè la història era interessant. Potser és això, el punt de partida és interessant, la realització, no sé si pels medis o el que sigui, no és la més adient per aquest tipus de pel·lícula, i bé, ja et dic, suposo que... no sé si veurem alguna pel·lícula que s'emporti més garrotades, però és difícil.
L'ataúd de cristal,
que s'estrena, crec que no sé si el mes que ve, em sembla, vull dir que tindrà l'oportunitat el que pugui o
que vulgui,
encara tingui ganes de comprovar
si aquestes crítiques són
crítiques, si són reals o és només cosa d'aquí que són molt especials també.
D'acord, però aquí no val tant allò d'una expectativa creada, sinó que la pel·lícula decididament no va.
No, simplement es portava una pel·lícula de gènere feta aquí a Espanya, feta al País Basc, i que s'esperava amb cert interès, però res més, no hi havia cap una expectativa molt alta ni res. Igual per això també la gent no s'esperava algo molt més, un producte més ben acabat, i molta gent diu que és una idea que per un curt sí que dona, potser per un llargmetratge està excessivament allargat, que no dona per tant la història, que potser han volgut fer massa del que podien, del que tenien la història, que potser la història se li hauria donat una altra volta per donar-li una mica més de suc, no sé. Això també és molt, opinions molt personals.
I en quant a presències del festival, Ruggero Deodato, l'home de Apocalipsi Caníbal.
Veus, els que parlàvem de Rau...
I de canibalisme.
Els que vulguin canibalisme, que vagin, a la filmografia d'en Ruggero Deodato, i allà sí que trobaran...
Canibalisme.
Canibalisme, allò...
Sang i fetge.
Sang i fetge, i per apartar la mirada i per remoure tot. Allò sí que era.
Ell un dels protagonistes, i l'altre també l'home de la serra mecànica, Evil Dead, Bruce Campbell, protagonista també en el festival.
Sempre que ve al festival, bueno, és un tio molt divertit, ja fa una mica ja el paper, ja no se sap ben bé on acaba Bruce Campbell, on comença Ash, el personatge de Evil Dead, perquè ell és ja es posa molt en la situació.
I ell diu que és un personatge que és incomodíssim, Això
sí,
de la serra mecànica en el braç, que és quelcom, però veritablement molt incòmode a l'hora de...
O porta la serra o no en porta, llavors has de simular que no tens mà, o portes una mà protègica com de fusta, que cosa...
És... Però ell diu veritablement que és incomodíssim, el que passa és que, esclar, ja té assumit tant
clar,
el rol
és,
que...
Bé, ara ha tornat a reenganxar-se amb el personatge, amb la sèrie que s'està fent, que ja s'estrena la setmana que ve, em sembla... o s'ha estrenat ja la segona temporada, i diuen que han firmat per una tercera, o sigui que almenys tindrem Evil Dead per una estona més.
Ara, per incomoditats, les que narra l'exdirector del festival, Joan Lluís Goes, en el seu llibre, que també s'ha presentat aquests dies, Entre dioses i monstruos, històries de cine i vida. Li pregunten en una d'aquelles tantes preguntes, vaja, diguem-ne que bàsiques, tòpiques, d'un periodista davant de l'autor d'un llibre que explica anècdotes. Amb quina estrella va connectar millor i amb quina pitjor? Més d'un sitgetà bataraja, recordarà Faye Wray, l'heroïna del primer King Kong, com una dona encantadora, doncs Joan Lluís Goes també diu que era una dona encantadora, David Lynch també l'assenyala com una persona de personalitat singular, però un cavaller i un geni, i amb el que pitjor va tractar va ser, sens dubte, Anthony Perkins. Diu Goes que creu que es va equivocar i va confondre un festival modest i amable amb un lloc hostil. Crec que patia una estranya mania persecutòria. També el seu primer encontre amb Christopher Lee, però després va ser amic de Christopher Lee. Tot això ho diu a El Confidencial en una entrevista en què Joan Lluís Goes comenta que el pas d'Anthony Perkins per Sitges als anys 80 va ser una mica erràtic, com si no s'hagués recuperat mai de l'escena de la dutxa de Psicosis. Per començar, Anthony Perkins me tendió la mano fría, inerte, flàcida. Saben com allò de la mà freda que fa tanta gent? doncs això, com una sardina muerta, si ho defineix en el llibre. Era un hombre que usaba calcetines de colores y tamaños diferentes. Llevaba dos relojes en la muñeca derecha y otro en la izquierda y mantenía un tono de voz prácticamente inaudible en las distancias cortas, como el de un niño tímido que no quiere ser descubierto. Con todos estos antecedentes, nos dispusimos para el almuerzo oficial, un acto protocolario que permitía agasajar al invitado para que todos nos conociésemos un poco mejor. Goes continúa dient, como puede suponer el avispado lector, el señor Perkins también dio todo un recital de rareces en la mesa, siendo recordada y antológica su pregunta sobre cómo se aplicaba el ajo y el aceite de oliva en el pan tostado. Después de una detallada explicación por mi parte y de una aterradora mirada sobre la tostada por la suya, a lo Norman Bates, inexplicablemente la roció, o paturrat, de pimienta y vinagre. Yo seguía devanándome los sesos con aquel clásico pensamiento, ¿lo está, boig, evidentment, o se lo hace? Gerard Depardieu, que aquest també és un cas a part dels excessos. Depardieu pidió para desayunar dos bistecs crudos, una barra de pan y una botella de vino local para esmorzar. Gerard, para empezar, pidió dos bistecs prácticamente crudos, una barra de pan y una botella de vino local del Penedès, extra, extra seco. Todo eso le duró, los dos bistecs, la barra de pa y la ampolla de vi, unos escasos 10 minutos. Se ventiló el plato en un plis-plas. Luego repitió con otro bistec y dos vasos más de vino, aparte de la botella que ya duía. Por un momento, dijo Joan Lluís Goes, visualicé a Obélix devorando jabalíes y entendí por qué decía que pesaba 120 kilos. En un alarde de simpatía extrema nos confesó que hacía más de 3 años que no se veía a los pies y que ya no recordaba si tenía pene y testículos. Bueno, él lo manifestó en otros términos ciertamente más groseros. Y ahora para hablar clau. Repetimos por si no lo han entendido ustedes bien. Dos bistecs crudos, una barra de pan y dos botellas de vino para desayunar e ir entrando en calor. Para cuando llegó la hora de comer, Depardieu ya estaba haciendo congas. Por supuesto, a esas alturas del almuerzo, Depardieu ya iba por su segunda botella de vino blanco extra seco y sumaba casi 4 en el día, cuando apenas eran las 3 de la tarde. Como si bebiese agua fresco y lúcido, nos comentó que había comprado unos viñedos en Francia para producir vino blanco. Lo que no aclaró es si pensaba beberse toda la cosecha él solito. Algunes de les anècdotes del llibre de Joan Lluís Goes sobre la seva època com a director del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Recomanacions per avui i per demà, les que creguis.
Recomanacions per avui, doncs, el que encara tingui ganes de veure la pel·lícula que està comentant de Rau, la podeu veure avui a les 9 del vespre a l'auditori.
Poden sopar tranquil·lament, perquè es veu que no passarà gran cosa.
No tenen por d'expulsar res del gos. Però si parlem d'expulsar, ara a 3:15 es projecta Swiss Army Man, que és una pel·lícula molt curiosa en la que on només trobem dos personatges, un nàufrag que està a una illa i que quan ja està a punt de suïcidar-se troba un cos surant a la vora de la platja. Aquest cos surant resulta que és en Daniel Radcliffe, en Harry Potter, però resulta que és una mena de zombi que no para de tirar-se pets. És una pel·lícula molt curiosa. El recull.
Quina imaginació els guionistes,
sí,
a vegades.
És una pel·lícula molt estranya i molt curiosa. I passa pràcticament tota la pel·lícula, ells dos convivint. Ell, doncs, és com si recordeu aquella pel·lícula de Tom Hanks de Nàufrago, que parlava amb una pilota.
Sí, sí.
Doncs aquí.
I l'altre no para de tirar-se pets
tota la
pel·lícula.
I l'altre té ventositats tot el rato, va deixant anar. I fins i tot fa servir aquestes ventositats per pujar-se a sobre de Daniel Radcliffe dins de l'aigua i fer-lo servir com de propulsió
no?
Aquàtica, sí, tal com tu digues.
Ara no ens podem imaginar la roda de premsa d'una pel·lícula així.
Sí, no.
Però
també a Toronto també va ser de les que se'n va parlar més.
És que aquesta mereix.
I sí, realment, i és interessant, és una pel·lícula interessant. Després, tot això queda molt en segon pla.
La pel·lícula fa por.
No és de por.
D'acord, gràcies, perquè és que no ens semblava. Dic, no.
És un zombi, és fantàstica, perquè evidentment no... Però por no em fa.
D'acord, Swiss Army Man.
Swiss Army Man, es diu així perquè és el nom que li donen a les navalles suïsses.
Sí, les que serveixen per tot.
Perquè acaba fent servir aquest zombi, el fa servir per tot. El fa servir de propulsor, el fa servir per aixecar coses, per trencar, el fa servir la boca per partir cocos, és com...
D'acord, o sigui que quan era a punt de suïcidar-se,
troba
aquest noi...
Aquest ésser
tan especial...
I li serveix d'ajuda per subsistir dins de la illa aquesta, perdó.
D'acord. N'afegim alguna més?
Avui a les 11 també tenim l'última pel·lícula del Takashi Miike, Terraformers, que en aquest, és el que parlàvem l'altre dia, que Takashi Miike és un home que fa...
Es dona un premi d'un milió d'euros a qui faci tota la filmografia de memòria de Takashi Miike.
Si algú s'hagi vist tota la filmografia de Takashi Miike, se li dona butaca d'honor
a l'auditori del Melià.
I aquesta vegada, aquesta pel·lícula és una adaptació d'un manga japonès en què uns soldats van a colonitzar Mart. Bueno, s'ha intentat colonitzar Mart i portant una mica d'unes paneroles per crear vida, i resulta que al cap de 500 anys aquestes paneroles s'han convertit en monstres en paraules marcianes. I quan hi va la gent a colonitzar Mart, doncs
es troben tot allò.
Uns certs hostils que no tenen gaire preci pels humans. Llavors, si comença una lluita...
Què vols d'unes paneroles?
Sí, què vols?
Deixades allà, Mart, abandonades allà.
Pobres.
Abandonades allà. A les 11 de la nit?
A les 11 de la nit, a l'auditori.
Tornem a repetir el títol?
Terraformers.
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 Propostes per avui per la 49a edició del festival, que encara ja a la seva recta final. Alguna favorita?
Doncs la que es va projectar ahir de Han Maiden, de Park Chan-wook, té molts números per emportar-se, com a mínim, premi del públic. Això és segur. Bueno, segur. Això és molt...
Va agradar molt.
Premi ja de la secció oficial ja no sé, perquè tampoc és una pel·lícula fantàstica que es pugui incloure molt. No encaixa gaire amb el tema fantàstic.
D'acord.
Però com a menys del premi de públic sí que pot ser que...
Tant que diuen que hi ha una eclosió del gènere...
I a més en el Park Chan-wook és un director que sempre ha jugat amb aquest gènere, i aquesta pel·lícula li ha sortit bastant més clàssica, però que encaixa perfectament dins de la programació del festival.
Veurem què passa aquestes darreres hores. Carles, gràcies.
Moltes gràcies.